i fins demà.
I bon dia.
Són les 9 del matí.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
I repassem l'actualitat amb el Borja de Maria ara mateix.
Brussel·les continua per quart dia consecutiu en nivell d'alerta màxima contra el terrorisme. Això vol dir que avui, per segon dia consecutiu, les escoles, els centres comercials i el metro continuaran tancats davant del risc seriós d'un atemptat imminent. Està previst que demà tant el metro com els centres educatius tornin a funcionar amb normalitat, però mentre el carrer es viu amb l'estat d'alerta, la policia belga manté oberta l'operació contra el jihadisme. Continua buscant Salah Abdeslam, l'home més buscat des dels atemptats de París. Paral·lelament, l'exèrcit francès ha fet aquest dilluns la primera missió sobre Síria i l'Iraq des del portaavions Charles de Gaulle, que ha triplicat la capacitat operativa de França. El primer ministre britànic David Cameron ha donat suport a França en la seva lluita contra l'estat islàmic i ha assegurat que l'amenaça és comuna i que el Regne Unit hauria d'intervenir militarment a Síria. L'altre costat d'aquestes aliances està el president de Rússia, Vladimir Putin, que s'ha reunit a Iran durant una hora i mitja amb el líder espiritual Ali Khamenei. Aquesta trobada ha tingut lloc coincidint amb la cimera de països exportadors de gas que té lloc a Teheran. Els dos líders han compartit el rebuig als intents exteriors de dictar les normes del conflicte a Síria i han afegit que la política nord-americana és una amenaça per a tots els països, especialment per a Rússia i per a l'Iran. També us expliquem que Artur Mas respondrà avui a Montoro sobre les condicions del Fla després del Consell Executiu. I és que Cristóbal Montoro va confirmar que el govern espanyol investigarà en què ha destinat Catalunya 1.300 milions d'euros en factures de fa uns anys. La Generalitat assegura que aquests diners es van invertir en carreteres i centres penitenciaris en col·laboració amb el sector privat i que el govern espanyol en tenia coneixement. Tot plegat se suma l'enrenou que va provocar Montoro divendres quan va anunciar condicions especials només per a Catalunya per rebre els diners del Fla, que encara no se sap quan arribaran. Des del govern, Mas-Colell critica que les noves condicions del Fla obeeixen a motius estrictament polítics.
Fórmula Estel.
Gràcies, Borja, i ara saludem a la Sara Cruz. Bon dia, Sara.
Hola, molt bon dia, Oriol.
Què tindrem avui fins a les 11, la Fórmula Estel?
Doncs mira, com cada dimarts comptarem amb la secció Naturalment, amb el doctor Pros. Avui vindrà acompanyat, per cert, de la Soledad Román. Ella és la directora de la Fundació Roger Torné, que es dedica al medi ambient i també a la salut infantil. També tindrem els dos Joans, el Joan Pallarès amb el Santoral i el Joan Ortiz, que doncs, ens parla aquesta setmana al Compromís Ciutadà sobre la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya.
Entre uns i altres, molt ben acompanyada estaràs, molt ben acompanyats estaran els oients de Ràdio Estel. Doncs marxem ara al Ferran Capdevila, el Toni Huguet i l'Oriol Casals. Que tingueu tots molt bon dia i fins demà.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
A l'hora de comprar poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això els dijous a partir de les 9, dins de la Fórmula Estel, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a partir de les 9 del matí, a la Fórmula Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Fórmula Estel. Sara Cruz.
Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros. Per una vida més natural.
I com cada dimarts, aproximadament, a aquesta hora passen exactament 4 minuts i mig de les 9 del matí, a la Fórmula Estel arriba a la secció Naturalment amb el doctor Miquel Pros, un espai, doncs, ja ho sabeu, per conèixer ben de prop les teràpies més naturals. Ens acompanya un dimarts més el doctor Miquel Pros. Molt bon dia.
Bon dia, Sara.
Molt ben acompanyat avui, eh? Molt bon dia, Soledad Román. Ella és la directora de la Fundació Roger Torné, que recordem es dedica al medi ambient i la salut infantil. Doctor Pros, per què ha vingut acompanyat avui de la Soledad Román?
Bé, perquè compartim doncs, aquesta preocupació
no, respecte a la salut infantil. I llavors doncs, ells tenen unes eines fantàstiques i avui m'agradaria molt doncs, que ella ens parlés. Perquè, clar, jo com a metge estic molt preocupat pel que està passant. L'increment de les patologies respiratòries és algo alarmant. No? Si, a més, això ho barregem amb la presència d'una contaminació cada vegada més exagerada, la pol·lució química dels nens, és a dir, la quantitat de química que els nens reben amb edats doncs, molt tendres, tot això doncs, genera uns conflictes i jo crec que ells tenen unes eines que és el que m'agrada sentir avui.
Soledad Román, molt bon dia.
Molt bon dia.
A grans trets, per fer-nos una idea, quins són els objectius de la Fundació Roger Torné? Com dèiem, doncs, està dedicada al medi ambient i la salut infantil. Sí, quins són els vostres àmbits d'actuació?
Tenim, diguem-ne, tenim dos objectius molt clars. Per una banda, la sensibilització justament a la societat de la importància que tenen els factors ambientals a l'entorn en la salut dels nens i, per una altra banda, la prevenció de la salut infantil, sobretot la respiratòria, mitjançant el contacte amb la natura i l'educació respiratòria. O sigui que són dos àmbits molt clars. Treballar amb nens i, per una altra banda, sensibilitzar.
I com va sorgir aquesta idea? Sí. Em sembla que fa uns quants anys, oi? El 80.
No, o sigui, nosaltres estem com a fundació des de 1984, però no va ser fins al 2006, de fet, fins al 2005-2006 no es parlava de la importància del medi ambient en la salut. I nosaltres, tot i així, som pioners perquè aquí a Espanya, de fet, encara no hi ha cap entitat que treballi en salut infantil i medi ambient. La Fundació va fer un canvi de passar de ser mecenatge, volia tenir un projecte social propi i bueno, es va fer un estudi, una recerca important de què eren, en aquest moment, què eren les coses més que més influïen, no?, en l'estat general dels nens, en la infància, i llavors van terminar concloent que ningú treballava en el tema del medi ambient i van començar a treballar en medi ambient a partir del 2006.
Doctor, però suposo que com a metge ens hauria de preocupar moltíssim doncs bé, la salut dels nostres infants, perquè bé, són les generacions futures i són els que hauran d'educar, diguem, a les següents.
Exacte, exacte. I per tant, per això és tan important. Estàvem parlant precisament amb la Soledat de la importància d'aquesta fundació, perquè jo crec que ells cometen un aspecte importantíssim, que és de tornar a recuperar altra vegada el contacte amb la natura, no?
És a dir,
el contacte amb el verd. Sí. És a dir, fins i tot parlàvem en aquests moments, jo li preguntava si ella creu en el TDAH i diu no, ni parlar-ne, no? Clar, però ella té els arguments que coincideixen amb els meus, no?, del perquè i a més d'una forma científica de que és un argument que és una pura especulació jo diria farmacològica, no? I això és mentida, és a dir, s'ha de tractar d'una altra manera. I els nens, hi ha una realitat que estan tancats i no. I manca, doncs, aquest contacte amb la natura.
És que moltes vegades, no dubto, que en un moment determinat n'hi hagi nens que veritablement puguin tenir TDAH. Alguns.
Això és una excepció.
Però és que n'hi ha moltíssims. I llavors veus l'estil de vida que tenim tots nosaltres i fem el que nosaltres diem als adults. Els nens no són adults petits. I, en canvi, estem reproduint el nostre estil de vida que fem 3, 4, 5 coses alhora amb els nens. Llavors, clar, un nen no pot estar mirant dos pantalles, atenent, prestar... O sigui, no pots parar atenció en tantes coses i alhora, doncs, després estar tranquil. No pots. O sigui, i a més tancat a casa. Els nens necessiten córrer, els nens necessiten tocar, embrutar-se, pujar, baixar. I si els treus d'aquesta activitat, doncs és evident que el nen el treu d'alguna manera. En Espanya, més de la meitat dels adolescents, o sigui, fins als 12 anys, no fan una hora d'activitat física diària. Això és una barbaritat. Està augmentant l'obesitat per falta d'activitat física, per falta de l'activitat que tot nen necessita. Evidentment que l'alimentació també té la seva importància, moltíssima, però l'activitat física també, el bellugar-te...
Però això que dius ara tu, Soledat, per exemple, dius de pujar i baixar, pujar, me refer, pujar i baixar arbres, no?
Arbres, en els patis, sí.
En les escoles hi ha arbres?
Els patis de les escoles, en l'última jornada que vam fer nosaltres, una de les conclusions que dèiem, com és possible que els patis de les escoles s'estén convertint en patis sense verd, sense terra, sense res? És que això no és lògic. Amb un nen l'estàs privant de la possibilitat de gaudir de la seva infantesa. Uh-huh. I per tant, clar, per aquest motiu, nosaltres portem els nens cada 15 dies tot un dia en un parc natural. Per què un parc natural? Perquè és l'únic puesto que pots garantir un aire de qualitat.
O sigui, tu vols preguntar...
Passem un dia sencer? Un dia sencer, sí. I fem activitat física intensa pel matí, perquè els nens necessiten fer activitat intensa. No pots tenir una bona salut respiratòria si les teves cames i els teus pulmons i la teva capacitat, el teu aparell respiratori, no és prou fort. Fan activitat.
Però això, Soledat, com ho feu? Us traieu de l'escola? Es fa durant la setmana?
El fem el dissabte. El fem el dissabte, clar. El fem tot el dissabte, sortim a les 8:30 del matí i tornem per la tarda a les 6:30. Vull dir, estan tot el dia fora i un cop al trimestre ens quedem al cap de setmana sencer. Un cop al trimestre. I a final del curs, diguem-ne, estan tota una setmana a la Cerdanya. Estem a la Cerdanya i llavors la veritat és que s'ho passen molt bé. Són nens que, a més, que aquest és un altre tema, és que són nens que les seves possibilitats de gaudir de la natura són mínimes, per no dir zero. Per què? Perquè són nens amb una situació econòmica desfavorida de barris d'aquí de Barcelona, el Raval i no barris, que pensem que són les que tenen pitjors indicadors de salut a la ciutat. Uh-huh.
Recordem que estem parlant amb Soledad Román, la directora de la Fundació Roger Torné, doncs dedicada, com us dèiem, al medi ambient i la salut infantil, en directe a la secció Naturalment, amb el doctor Miquel Pros. Hem de dir també que per totes aquelles persones que no ho sàpiguen, el TDAH doncs, és el trastorn per dèficit d'atenció. Un cop més, per tant, en funció del que deia la senyora Román, doncs hem de parlar de prevenció, no? Perquè és tan important, però si no després ho lamentem. Com podem prevenir, doncs, arribar, per exemple, doncs, aquests trastorns de dèficit d'atenció o malalties respiratòries o tot això, a part doncs, d'anar, per exemple, un cop al mes?
És veritat, o sigui, tenim la prevenció, és important, és vital, però jo juntaria el trastorn de dèficit d'atenció amb un altre trastorn, que seria el de dèficit de natura. Per tant, contacte molt sovint amb la natura. Els nens han de jugar, han de córrer, han de, com deia, trobar-se en un espai natural diàriament. Nosaltres, és a dir, en alguna estona, en alguna plaça que hagi, per favor, arbres, perquè conec places de Barcelona al costat d'alguna carretera, un carrer que és de tràfic intens, per exemple, allà al carrer Aragó, que més garrifa, no?, que els nens estiguin jugant al costat dels cotxes. Per què? Perquè en una ciutat pot haver-hi el tràfic rodat, pot canviar la quantitat, diguem-ne, de contaminació que hi ha, pot ser fins i tot 5 cops de diferent, no? I quan més t'allunyes tu del carrer, més possibilitats tens de que la contaminació baixi. O sigui, que la contaminació no és uniforme ni igual en tota la ciutat. Per tant, els pares i mares haurien de trobar espais una mica...
Tu creus,
una mica nets, per dir d'alguna manera.
Les escoles, potser... Jo no sé si la Fundació Roger Torné s'ha plantejat alguna vegada doncs, que les escoles haurien d'estar situades, ubicades fora de la ciutat.
Fora de la ciutat no ho sé, però hi ha en aquest moment països a la Unió Europea que estan legislant que no es pot construir una escola al costat d'un carrer de tràfic intens. No es pot, no es deu de fer això. I, en canvi, aquí els tenim. Vull dir que, per tant, no sé si fora de la ciutat, perquè això seria complicat, probablement, per moltes famílies, però sí fora, pues, no sé, de carrers de tràfic.
Jo recordo, Soledat, fa bastants anys, vull dir, fa més de 30 anys, jo estava a Berlín, i vam anar a buscar... jo estava a casa d'un matrimoni, que eren metges homeòpates, i vam anar a buscar un nen petit a l'escola. Tu, l'escola què era? L'escola era un bosc. Era un bosc.
Sí.
I llavors nosaltres, allò que vam anar entrant, jo pensava, ostres, vam entrar en un edifici, i llavors, on són els nens? On estan? En el pati de darrere. El pati de darrere era una boscúria. I és curiós perquè nosaltres, tal com anàvem avançant, amb el soroll que fèiem al trepitjar les fulles, ens van dir... Xxxt, silenci. Saps què estaven fent els nens? Tenien... havien d'identificar per al soroll el cant de l'ocell que en aquells moments ells estaven escoltant. I l'havien... I tenien...
Això ho feia nosaltres.
Ho feu vosaltres.
Ell, sí.
Doncs, bueno, doncs, mira, ja ho veus. No...
No, però és que... I els encanta als nens, no? Però no cal anar-se fa 30 anys. Mira, fa 3 anys la meva germana va estar a Suècia, doncs, a Suècia donant una estada, doncs, de pocs mesos, no? I va portar els seus fills a una escola. Jo vaig anar a veure-la i llavors l'escola estava en un bosc.
Però fixa't que sempre ens hem...
En la ciutat, sempre... però envoltada, era pràcticament... Era ciutat,
però t'adones, Sara, que sempre hem d'anar a ubicar... És aquesta referència, si us recordo, amb la meva germana, sí. Estava a Suècia, jo perquè doncs, vaig estar a Berlín, a l'altre parlar de Finlàndia...
Aquí sembla impossible, no? Això.
Sí, sí, és que sembla com impossible, o si no, possiblement per escoles o per diguem-ne, molt elitistes, no? I jo penso que ni tant així. Vull dir, moltes escoles estan en ple cas urbà, no? Però tu em deies temes
de
prevenció. Pues, per exemple, jo crec que és molt important que els nens facin activitat física, que caminin, que vagin caminant. Vull dir, a Barcelona, un 30% dels nens van en cotxe a l'escola. Vull dir, és molt important que el nen camini, que camini. Pues, vull dir, no cal... bueno, clar, si estàs a les escoles no estan tan lluny de la casa de cadascú. Per tant, caminar, i caminar no fent, doncs, en un carrer que sigui, pues, per exemple, això que et dèiem abans de la carrer Aragó. Te'n pots anar per uns altres, no?
Ara que estàs explicant això, una de les coses que fa la vostra...
Fundació
és publicar articles de sensibilització.
Home,
és una cosa que m'ha cridat molt l'atenció. Hi ha un article que diu ¿Cuánto vale el aire limpio?
Sí.
O sea, ¿com és l'aire que respiramos en Barcelona? És a dir, realment posarem, hi haurà un moment que posarem preu a l'aire?
Home, no, clar, és que se l'hauria de posar preu a l'aire, perquè crec que vivim en una societat en el que si no veus el preu no saps el valor. Com no coneixem, estem pensant sempre que ens hem oblidat que el valor d'una cosa no té que veure amb el preu d'aquella cosa, no? Però si no, i d'alguna manera, quan veiem el preu, li assignem un valor. Per tant, sí que l'haurien de posar, i de fet se li fa, doncs, valor a l'aire, perquè l'aire és justament, l'aire contaminat en aquest moment, és un dels factors que està influint més en moltíssimes malalties que bueno, per exemple, l'asma, que és la malaltia crònica més freqüent a l'infància, doncs té una relació directíssima amb l'aire contaminat. Contaminat per al tràfic i contaminat per al tabac, per exemple, perquè no ens oblidem que el tabac també... Aquesta seria una de les eines de prevenció. Vull dir, les famílies no se n'adonen de que fumar ni tan sols davant dels nens s'ha de fer. Que això és una contaminació de l'aire de casa importantíssim i que afecta de manera molt greu a la salut infantil.
Per tant, s'ha de conscienciar també els pares, eh? Perquè aquí estem parlant només de nens.
Exacte.
Però aquí el problema moltes vegades el tenen els pares.
No, és que són els pares. Vull dir, nosaltres hem de... O sigui, som els adults els que estem influint en la vida, en la salut dels nens. Vull dir que, per tant, ells depenen de nosaltres.
En què creu que fallen els pares a l'hora d'educar els seus fills? Creu que els pares d'avui cuiden bé la salut? dels nens?
Jo crec que els pares avui estan inundats d'informació i de poca formació, probablement. És a dir, que tenen tanta informació que alhora els costa tenir un criteri de quines coses són més importants i quines no ho són tant. I llavors estan influïts també per modes, per coses que es van dient, Sant Google, no? També dona molta informació que no és seriosa. Per això nosaltres sempre diem que tot el que publiquem i diem i en la nostra revista Inspira és a partir d'estudis científics, d'informació rigorosa que queda demostrada. Que nosaltres a vegades anem una mica més enllà, però procurem anar una mica, potser més a poc, per anar al ritme dels estudis científics, que a vegades van una mica lents, això és veritat. Perquè quan nosaltres vam començar, només hi havia un estudi que parlava de la relació existent entre menor crisi d'asma i viure en un carrer en el que hi hagi arbres, per exemple.
Això m'agrada que insisteixis, però això coincideix exactament en aquests últims 20 anys. Jo ara estava precisament, tinc aquí davant aquest manual meu de medicina natural, que és un llibre que fa exactament 21 anys que està editat, i fa 21 anys aquest neguit i aquest, diríem, increment de patologies respiratòries que estem assistint actualment, això no passava. No. I, de fet, aquí jo no havia contemplat encara el que posteriorment, des de fa uns 15 anys cap aquí, l'increment de les patologies respiratòries és un fet alarmant, que això és el que va disparar i va posar en marxa el balneari respiratori. És a dir, que nosaltres, per tant, quan ara que tu estàs explicant, doncs els pares van molt despistats, però finalment sembla que també hi ha un reconeixement cap a aquesta feina, és a dir, el balneari respiratori intentem també nosaltres ajudar en aquest despiste que ja, però posar sobre la taula l'evidència de que les patologies respiratòries és una cosa alarmant, però no
alarmant,
d'alarma com a expressió potser més coneguda.
Però hi ha altres, efectivament.
Les bronquiolitis amb els infants, no?
Exacte.
Aquestes tos cròniques. El
que diuen molts metges, el camí de l'asma.
Aquests nens que estan sempre malalts, que el moment que ingressen ja a l'escola bressol es passen tot l'hivern encostipat, i jo penso que nosaltres, des de la fundació, des de la vostra fundació, nosaltres des de la medicina natural, crec que podem fer una feina fantàstica, i de fet ho estem fent.
Per fer-nos una idea, com és el dia a dia d'una persona o d'un nen, en aquest cas, que pateix una malaltia respiratòria, sigui la que sigui, més o menys?
Penso una cosa, que aquesta malaltia respiratòria varia si estem parlant de l'hivern o estem parlant de l'estiu. Vale? Uh-huh. I llavors el que sí que ens trobem són, a vegades penso que podríem fer un vademecum de mocos i flemes, perquè, vull dir, què passa? Que els nens van molt aviat a la guarderia. I, per tant, comencen a estar en contacte amb els altres nens. La capacitat que tenen de respondre amb aquests virus que es van passant els uns als altres és que els nens estan contínuament, com deia el doctor, encostipats. Per tant, falta molt a l'escola. Les mares o pares se troben en la situació de tenir que com ho fem?
Antibiòtics.
Antibiòtics. I llavors comença aquest camí, aquesta peregrinació de medicalitzar els nens amb antibiòtics que no serveixen per res, perquè, evidentment, hi comencen massa d'hora.
Ai, que m'agrada sentir això. O sigui, que m'agrada que sigui altra gent reconeixin que això hauria de veure el pediatre, això hauria de veure els otorrinos, és a dir, davant d'unes otitis, no? Allò, la mare que et porta... La història del balneari, Sara va començar amb una mare que el anaven a operar, li anaven a posar un drenatge a l'orella, no? I llavors jo no atenia nens en aquell moment, i li pregunto, dic, quina edat té el teu nen? Bueno, era una nena. Diu, 3 anyets. Jo dic, 3 anyets? I li posaràs un drenatge? Dic, però si això vol dir una anestèsia. Diu, bueno, una sedació. Jo dic, no, una anestèsia. Diu, és la tercera vegada que li anem a fer. I aquí em vaig quadrar, i llavors va ser quan... aquí havia arribat a Espanya la famosa aigua aquesta de mar, de Quintón.
És el que utilitzem nosaltres.
I llavors aquí és la que em vaig començar a... em vaig preocupar i ocupar d'aquesta nena, i no la van operar. És a dir, aquesta nena... I això va ser el punt de partida del primer balneari respiratori que tenim a Barcelona.
Bueno, és que a nosaltres en reconeixen les mares, que no tenen ni idea del tema mèdic, i hi ha nens que ens deien... És que, clar, des que van amb vosaltres no han tingut crisis. És que no tenim que utilitzar el mentolín. És que, clar, és que, clar, és molt senzill. És fer el que diu el doctor, aigua de mar, neteja nasal cada vegada, els nens han après a fer-ho, se l'enduen a casa, vull dir, el fan durant l'estiu, que no venen a nosaltres, i diuen, no, nosaltres ara ja sempre tenim aigua de mar a casa, sempre tenim... Clar, aquests nens aprenen, perquè és que hi ha nens que és que no saben ni mocar-se. És que no se'ls han ensenyat a treure. És que no és lleig treure els mocs, els has de treure, és que no te'ls pots quedar. Vull dir, aquesta petita ensenyança amb aquests nens és prou, no?
Nosaltres ens dediquem a gestionar els mocs de Catalunya.
No, aquí a la ràdio tots ens netegem el nas des que el doctor Pros...
Sí, la veritat, és que és molt important, sembla mentida.
Mocs i flemes, no? El moc és un caldo de cultiu, no?
Sí.
El moc és un caldo de cultiu i llavors és allò que nosaltres no és que ens hàgim inventat res, és l'evidència, no? Els mocs que queden estancats a les cavitats nasals, doncs és aquest caldo de cultiu on allà proliferen virus, bacteris i patògens de tots els colors. No?
I abundant en més mesures de prevenció, que les anirem dient a poc a poc, a menjar fruita i verdura.
Molt bé. Això també ho fem, eh?
Això també ho diem.
Sé que em dirà el doctor.
Menjar fruita i verdura. No es menja prou fruita i verdura. Els nens mengen masses proteïnes.
I sobretot làctics.
I làctics.
Això també ho expliqueu a la Fundació.
Sí, molt, perquè, clar, és que recordo que quan vam presentar el nostre consultori per a pares i mares va haver molt de ressò a la premsa en el 2010, fa 5 anys, perquè la pediatra, una de les pediatres, va dir, home, és que per prevenir menjar fruita i verdura. I van dir, com és possible? Sí, és menjar fruita i verdura, no tants lactis, no tant...
I llavors el tema del gluten, amb el que està passant amb el pa.
Sí.
Què està passant aquí? Teniu experiència?
Nosaltres, com la part d'alimentació no la treballem tant, no ho sabem en aquest moment, no?
En aquest increment de les patologies que tenen a veure amb intoleràncies, doncs...
Bueno, és que intoleràncies hi ha moltíssimes, eh?
Ens queden 2 minutets per acabar. M'agradaria, doncs, comentar-te, Soledad, que em sembla que també, a part d'aquests articles que publiqueu de sensibilització, d'anar a aquests parcs naturals, també organitzeu colònies infantils per nens amb malalties respiratòries.
Efectivament.
També publiqueu els quaderns de l'aire a la vostra pàgina web. Feu moltíssimes coses.
Tractem de fer dos activitats. Una dedicada a sensibilitzar, a fer consciència a les famílies de la importància que té ells a l'hora de garantir la salut dels seus fills i, per tant, doncs, ho fem mitjançant, diguem-ne, la revista online, la publiquem i te la pots descarregar, no? Gratuïtament, PDF, però alhora, doncs, clar, també en fem activitats amb les famílies en forma de xerrades i una de les coses que més ens agrada és acabar el curs amb aquestes colònies que feies tu referència, perquè, bueno, estan molt bé, els nens ho passen, és com una guinda, no?, del pastís que hem tingut tot d'activitats tot l'any, i llavors els nens ho passen molt bé, estan ja pensant on anirem, què farem, i es nota, no?, és un final en el qual treballem la salut.
Escolta, jo, Soledad, ara et volia preguntar, jo em trobo ara a la consulta amb un nen que no té masses possibilitats econòmiques, per enviar-lo a la...
Sí,
què has de fer?
Pues posar-se en contacte amb nosaltres, trucar i bueno, estarem encantats de rebre.
O sigui, donar als pares la vostra...
Sí, el nostre contacte i dir que venen de part vostra.
Fantàstic. Molt bé, Soledad Roman, moltíssimes gràcies, directora de la Fundació Roger Torner, doncs dedicada al medi ambient i la salut infantil per acompanyar-nos avui.
Gràcies a vosaltres per rebre'ns.
Recordem, doncs, donem l'adreça d'aquesta fundació, doncs, per tots aquells que vulgueu saber-ne, doncs, una miqueta més, és www.fundrogertorner.org. www.fundrogertorner.org. o rogertorner.org. I bé, doncs allà ja hi trobaran tots el telèfon de contacte i es poden posar en contacte amb vosaltres. Si vols dir, Soledat, algun telèfon o...
No, el que sí que diria és que tenim una aplicació per iPhone i per Android, és gratuïta, que es diu Inspira per a Padres i Madres, català i castellà.
Ara ens la descarreguem, doctor. Moltíssimes gràcies. On estarà avui a les 7 de la tarda? Ja ho sé tot, eh?
Sí. Aquí tu.
Oh, això no estigo.
Bueno, doncs mira, a l'Hospital Clínic de Barcelona, allà on jo vaig estudiar, i avui doncs, els estudiants m'han invitat a donar una xerrada sobre què és la medicina natural. És a dir, hi ha una inquietud també per... Està molt bé, això, eh? Perquè és una... ha estat algo que són ells que s'han proposat, doncs, assabentar-los una miqueta. Clar, per què? Perquè